Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dimecres, un dimecres en què estarem molt pendents del cel, més que mai. En condicions normals seria un dia típic d'agost, però molt calorós i amb alguns xàfecs de tarda. Però l'eclipsi del vespre ens fa estar especialment atents a les nuvolades. El matí es presenta dominat per un bon sol gairebé arreu. Són probables alguns núvols baixos costaners a primera hora, especialment a la zona del Cap de Creus. A partir del migdia, la fase crítica del dia. Una jornada més, esperem nuvolades d'evolució. A diferència dels últims dies, tindrem una mica menys d'aire fred en altura i per això esperem menys tempestes. Les que es formin seran més disperses i menys intenses. Sembla molt probable, però, que es puguin formar nuvolades al Pirineu amb alguns xàfecs dispersos i que es desplacin cap al nord de la Catalunya central. Els registres de pluja seran molt poc abundants. No es descarten xàfecs en altres punts. A banda, també es preveuen nuvolades cap al sector de la Ibèrica. No es generarien directament al sector dels ports, tot i que hi podria arribar una mica de nuvolositat cap a l'extrem sud. Així doncs, arribarem a l'hora de l'eclipsi amb possibilitat de núvols. Es fa una mica difícil de precisar perquè cada model meteorològic diu la seva respecte a la nuvolositat prevista. A hores d'ara, el més probable és que al voltant de 8:45 les nuvolades estiguin ja en una fase decadent, sobretot al prelitoral. Tot i així, els núvols entorpiran la visibilitat del fenomen als observadors situats al terç nord de Catalunya. A la zona sud hi haurà una mica més de sort. Per tant, doncs, avui haurem d'estar molt pendents no només de l'eclipsi, sinó també dels núvols que poden entorpir la seva visibilitat. Escolteu els 5 minuts més. Bon dia i bona hora.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Mirar l'eclipsi, per cert, sense protecció pot causar danys de per vida a la retina. Aquest dimecres la lluna arribarà a tapar gairebé un 98% del sol a la Garrotxa i al Ripollès. Tot i no ser un eclipsi total, com el que es podrà veure al sud del país, els optometristes demanen extremar les precaucions.
El fet de que ens doni la sensació de que només surt una petita franja de llum o una petita corba de llum no vol dir que allò no sigui perillós. Nosaltres, en condicions normals, no mirem el sol perquè ens molesta molt. I, a més, la neta es tanca totalment. Amb la qual cosa també hi ha una protecció, no? En aquest cas, la neta no es tanca perquè rep poca llum. I la radiació és directa perquè estem mirant el sol. Per tant, es pot produir perfectament una cremada a la retina. No tant per l'ultravioleta, que també, sinó sobretot per l'infraroig, que també és molt potent. Pensem que la retina no té receptors del dolor. En conseqüència, el dany és més gran, perquè podem estar mirant el sol, ens estem cremant la retina com un ou ferrat, i no tenir cap tipus de símptoma.
Anem cap a Molló perquè l'Ajuntament lamenta un cop més l'abandonament que pateix el poble per part de les grans companyies de subministraments de serveis. En aquesta ocasió, les queixes arriben a causa que, a raó de la pluja, el municipi es va quedar sense llum durant 4 hores. L'atenció de les empreses no és l'adequada i el consistori vol que es facin els manteniments que toquen perquè la situació no es repeteixi més. L'alcalde Josep Comam.
Les companyies et diuen és que ningú ens ha trucat per queixar-se. De dir, home, si no hi ha cobertura és impossible trucar. Parles amb una persona que no sap ni el municipi d'on estàs trucant, no en cau.
La Fundació MAP ha presentat la memòria del 2025, un document que recull que l'activitat desenvolupada al llarg de l'any i que posa de manifest l'impacte real de l'entitat a la comarca i el creixement que ha tingut en relació, per exemple, amb els llocs de treball i la posada en marxa del nou marc estratègic del 2030. L'Hermínia Ordeig és la seva responsable.
MAP, l'any passat vàrem fer amb 2 nens, aquest any el podrem fer amb 6 nens, crec, amb 6 o 7 nens, perquè ens han augmentat el nombre d'hores i, per tant, doncs hem pogut obrir això a més escoles, no? Per tant, sí, aquest és una bona notícia i és un projecte que si el anem fent amb els resultats que tenim ara, esperem doncs que cada any també augmenti el finançament i podem entrar a més escoles. És un treball molt conjunt entre les escoles, els equips educatius de les escoles i en aquest cas la Fundació MAP, i això és un treball en xarxa, això és molt positiu.
Tornar a recuperar zones de pastura i reduir la massa boscosa són algunes de les tasques que s'han de fer per reduir els incendis o, si més no, parar-los amb el menor temps possible. Ho explica el president de l'Associació Catalana d'Empreses de Treball Forestal i gerent d'Arico Forest, Toni Arimany, qui afirma que la prevenció és el més important.
Sembla que tallar un arbre doncs és un delicte i tallar un arbre és poder protegir molts d'altres, pel sentit de focs i pel sentit de consums hídrics també. Vull dir que no és només un tema de focs, és un tema de tot plegat. Doncs antigament, si miréssim, doncs hi havia moltes clapades, doncs de focs n'hi ha hagut tota la vida, com ara no, però de focs n'hi ha hagut. Doncs, esclar, trobaven tota una zona de pastures i, clar, aquell foc es parava sol allà, perquè per travessar la zona de pastures potser tenia que fer 200 metres, 300. Vull dir, teníem uns tallafocs naturals de pastures, clar, i això ho hem perdut.
Avui també sentirem el mossèn Pere Domènech, que deixarà de ser rector d'Olot després de 10 anys. La seva marxa es farà efectiva a partir del 15 de setembre. L'actual mossèn de diferents parròquies de la Garrotxa anirà destinat a Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Villalta. I en esports, des d'aquesta setmana al Ripollès hi ha dos campions del món de bike trial. En Pau Poveda i en Pau Roma han aixecat el títol a Itàlia en la segona prova del campionat mundial. El Sant Joaní ho ha fet en categoria 3 després d'imposar-se amb solvència a dues cites, mentre que el Camp de Benolenc ho ha aconseguit amb dues segones posicions que han estat suficients per vèncer i aixecar el seu tercer mundial, el primer en categoria sub-12. Escolteu els 5 minuts més, tenim moltes coses per explicar-vos. De seguida entrem en matèria.
Busques la màxima eficiència i confort per aquest estiu? A Florenci Cos som especialistes en climatització, des d'aires condicionats domèstics fins a aerotèrmies i aplicacions industrials. A Olot, des de 1948, ens encarreguem de les teves reformes i del manteniment d'aigua, clima i gas, perquè una bona instal·lació et fa estalviar i viure millor. No passis calor aquest estiu. Consulta'ns sense compromís. Truca'ns al 972 26 36 04 o visita'ns al carrer Pere Lloses 8. Florenci Cos, avança't a la calor.
Mirar l'eclipsi sense protecció pot causar danys de per vida a la retina. Aquest dimecres la Lluna arribarà a tapar gairebé un 98% del Sol a casa nostra. Tot i no ser un eclipsi total, com el que es va... com el que es podrà veure, per exemple, al sud de Catalunya, els optometristes demanen extremar les precaucions. Durant les últimes hores s'han retirat atenció 6 models d'ulleres perquè són massa fosques. Ens ho explica la Natàlia Moreno.
Aquest dimecres la Garrotxa mirarà el cel per veure un eclipsi solar que, a diferència de les comarques del sud de Catalunya, on serà total, aquí es veurà de manera parcial. Tot i així, la Lluna arribarà a tapar aproximadament un 98% del Sol. I precisament perquè en quedarà visible només una petita part, des del Col·legi d'Optometristes de Catalunya alerten que no ens hem de confiar. Un dels seus col·legiats, Lluís Bielsa, alerta que mirar-lo directament pot provocar danys greus i irreversibles a la retina.
El fet de que ens doni la sensació de que només surt una petita franja de llum o una petita corba de llum no vol dir que allò no sigui perillós. Nosaltres, en condicions normals, no mirem el sol perquè ens molesta molt. I, a més, la neta es tanca totalment, amb la qual cosa també hi ha una protecció, no? En aquest cas, la neta no es tanca perquè rep poca llum. I la radiació és directa perquè estem mirant el sol. Per tant, es pot produir perfectament una cremada a la retina. No tant per l'ultravioleta, que també, sinó, sobretot, per l'infraroig, que també és molt potent. Pensem que la retina no té receptors del dolor. En conseqüència, el dany és més gran, perquè podem estar mirant el sol, ens estem cremant la retina com un ou ferrat i no tenir cap tipus de símptoma.
Per això, les ulleres de sol convencionals no serveixen. Cal fer servir ulleres específiques per l'observació solar, que enfosqueixen gairebé 30.000 vegades més que les ulleres de sol convencional, i comprovar també que siguin segures. El certificat ISO 123122 acredita que compleixen els requisits per poder mirar directament el sol. A les últimes hores, però, les autoritats de protecció dels consumidors han ordenat retirar 6 models d'ulleres perquè tenen un problema amb el filtre. És excessivament fosc. Són models comercialitzats per SP Eyecare Professional, Homenaje, Lionstar, Opticalia, Oro i Pelispan. El problema és que amb aquestes ulleres l'usuari pot no arribar ni a veure el sol.
Tant tot de tal manera que no es veu ni el sol. Llavors encara és pitjor, perquè la gent estarà en un lloc especial fent un esforç especial, havent agafat el cotxe, havent caminant per mirar l'eclipse, i es trobarà que no pot veure l'eclipse perquè les ulleres li tapen massa. Llavors el que recomanem és que un adult, amb les ulleres que tingueu a mà, doncs que miri el sol amb les ulleres posades, òbviament, i que verifiqui que es veu el sol, perquè si no el veu realment vol dir que forma part d'aquestes ulleres defectuosa.
I amb els nens petits cal extremar també encara més les precaucions. Els experts recomanen que els adults els vigilin en tot moment perquè no es treguin les ulleres ni intentin mirar per sobre o per sota.
A partir de 4 anys hi ha l'opció de recórrer a les màscares aquestes de joguina, de cartró, enganxar les ulleres de protecció per darrere i que se les posin. D'aquesta manera evitem que mirin per dalt i per baix. Però la reacció típica d'un nen de 5-6 anys és no el veig bé perquè veig fosc, doncs miro per dalt, no? Una forma d'evitar això és una màscara que tapi tota la cara amb els forats i allà enganxar el vestit de protecció.
A la Garrotxa, l'eclipsi començarà a veure's cap a 8:15 del vespre i arribarà al seu màxim al voltant de 9:15. El sol estarà molt baix, a tocar de l'horitzó oest. Per això caldrà buscar un punt amb bona visibilitat, sense edificis, arbres o muntanyes que ens el puguin tapar. I sobretot, no oblidar la protecció, ulleres específiques, homologades i ben col·locades durant tota l'observació.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
L'Ajuntament de Molló lamenta un cop més l'abandonament que pateix el poble per part de les grans companyies de subministraments de serveis. En aquesta ocasió, les queixes arriben a causa que, a raó de la pluja, el municipi es va quedar sense llum durant 4 hores. L'atenció de les empreses no és l'adequada i el consistori vol que es facin els manteniments que toquen perquè la situació no es repeteixi. Informa Guido Sengerote.
Arran de les pluges de dijous passat, que van deixar 20 litres per metre quadrat en una tarda a Molló, el municipi es va quedar des de les 3 fins a les 7 del vespre sense electricitat ni cobertura. El problema per l'Ajuntament de Molló és que aquesta situació no és nova. En el que portem d'any, els talls de cobertura o de llum han sigut corrents i repetits, i el consistori mollonenc n'està fart, especialment per les respostes que donen les companyies de subministraments. En parla Josep Coma, alcalde de Molló.
Moltes vegades les companyies et diuen és que ningú ens ha trucat per queixar-se. De dir, home, si no hi ha cobertura és impossible trucar. Parles amb una persona que no sap ni el municipi d'on estàs trucant, no en cau.
En el cas del restabliment del subministrament elèctric, la resposta que va rebre l'alcalde era que amb el pla Alfa activat no es podia reconnectar de forma automàtica la corrent i que calia portar un operari que demanés permís als agents rurals per fer l'operació. Molló, en aquest cas, no estava dins del pla Alfa.
Totalment incrèdul de que passés això, parlant amb els agents rurals em deien que no hi havia cap municipi del Ripollès amb el pla Alfa activat aquell dia, plovent, per tant, no vaig treure l'entrellat, és a dir, entre els uns i els altres, no vaig acabar de treure l'entrellat, quin era el problema, i en el cas de la incidència de la cobertura de telefonia mòbil, la resposta és que era un problema elèctric i que quan tornés a l'electricitat, tornaria la cobertura. L'electricitat va tornar a les 7 de la tarda i la cobertura, doncs, hem estat pràcticament 24 hores sense.
A més, fa uns quants dies que la pròpia cobertura telefònica és inestable i marxa estones, una situació que des de l'Ajuntament de Molló denuncien i a la qual reclamen posar fi d'una vegada per totes amb les actuacions pertinents.
Tornar a recuperar zones de pastura i reduir la massa boscosa són algunes de les tasques que s'han de fer per reduir els incendis o, si més no, parar-los amb el menor temps possible. Ho explica el president de l'Associació Catalana d'Empreses de Treball Forestal, Toni Arimany, qui afirma que la prevenció és el més important i ha parlat l'Aniol Puigvert.
Aquest estiu ha començat fort pel que fa a tema incendis. A Catalunya n'hem viscut de grans, com per exemple el de les Gavarres, i pel que fa a Espanya també hi ha hagut incendis de grans dimensions. Sempre s'ha dit que la prevenció és el factor més important per evitar-los. De fet, el president de l'Associació Catalana d'Empreses de Treball Forestal i gerent d'Erico Forest, Toni Arimany, explica que per reduir l'impacte d'aquests incendis és important reduir la massa boscosa, ja que els boscos han crescut un 25% en els últims anys i, si no es frena, continuaran creixent encara més.
Que sembla que tallar un arbre, doncs, és un delicte, i tallar un arbre és poguent protegir molts d'altres, pel sentit de focs i pel sentit de consums hídrics també. Vull dir que no és només un tema de focs, és un tema de tot plegat. Doncs antigament, si miréssim, doncs hi havia moltes clapades, doncs de focs n'hi ha hagut tota la vida. Com ara no, però de focs n'hi ha hagut. Doncs, esclar, trobaven tota una zona de pastures i clar, aquell foc es parava sol allà, perquè per travessar la zona de pastures potser tenia que fer 200 metres, 300. Vull dir, teníem uns tallafocs naturals de pastures. Clar, i això ho hem perdut.
Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que va ser el que més a prop vam tenir de la comarca, Arimany explica que la feina no està ben feta perquè no pot ser que es cremin tantes hectàrees.
Era una negligència, perquè en aquest cas era una negligència doncs, d'un treballador, però potser un vidre, perquè he vist encendre's un foc amb una lupa del vidre, es pot encendre un foc doncs, per mil coses indispensables. El que no pot ser és que per una negligència es cremin 2.500 hectàrees. És perquè darrere d'això no fem bé la feina, vull dir, perquè en aquest cas doncs, al costat de la carretera doncs potser hi havia d'haver una franja més ampla, doncs potser les carreteres les hem d'aprofitar per fer uns tallafocs, vull dir, no només fer 3 o 4 metres, doncs potser n'hem de fer 50. Vull dir, i llavors això ja ens farà de tall a foc també al final.
A més, també fa referència a l'Alta Garrotxa, ja que diu que abans era tot un mosaic, mentre que ara és un bosc d'alzina. En aquest sentit, afegeix que actualment s'estan implantant més alzines i roures, que són més resistents al foc, i s'estan erradicant els pins, ja que el foc s'hi propaga molt més ràpid. Arimany explica que la Generalitat impulsa un projecte a la zona de Girona amb l'objectiu d'evitar els incendis o parar-los el més aviat possible.
La Generalitat té un projecte que és superinteressant, doncs és doncs, tot al voltant de Girona, que sigui com un tallafoc. Doncs, o llavors a la zona, bueno, diferents zones, al costat de l'eix transversal. Doncs, vull dir que en aquest sentit creiem molt interessant, perquè cada vegada tenim aquests focs de sisena generació que diuen, doncs que esclar, no els atures amb 10 metres, ni amb 20, ni amb 30 de franges. Has de tenir unes franges, doncs potser fan falta de 100 metres. Que una franja no vol dir que hem de tenir el bosc arrasat, vol dir que deixem uns 100-150 peus per hectàrea, no deixem pi, vull dir, deixem, prioritzem l'arbrat que no tingui tanta combustió.
Des de l'Associació Catalana d'Empreses de Treball Forestal treballen per tal de prevenir possibles incendis. Tot i això, afirmen que aquests treballs s'han de dur a terme durant tot l'any perquè siguin més eficaços.
I ara és el moment d'obrir la carpeta social perquè la Fundació MAP de Ripoll ha presentat la memòria del 2025. L'ha obert la Carolina Ríos.
Durant el 2025, la Fundació MAP va atendre i acompanyar més d'un miler de persones, de les quals les dones i nenes representen el 41% i els homes i nens un 59%. La Fundació destaca que les necessitats de la població continuen evolucionant, fet que ha impulsat iniciatives com el projecte experimental adreçat a joves amb TEA. Ho explica Hermínia Ordeig, directora gerent de la Fundació MAP.
L'any passat vàrem fer amb dos nens, aquest any el podrem fer amb sis nens, crec que amb 6 o 7 nens, perquè ens han augmentat el nombre d'hores i per tant doncs hem pogut obrir això a més escoles, no? Per tant, sí, aquest és una bona notícia i és un projecte que si el anem fent amb els resultats que tenim ara, esperem doncs que cada any també augmenti el finançament i podem entrar a més escoles. És un treball molt conjunt entre les escoles, els equips educatius de les escoles i en aquest cas la Fundació MAP, i això és un treball en xarxa i això és molt positiu.
La memòria també reflecteix el creixement de l'ocupació, ja que al llarg del 2025 la Fundació va generar fins a 446 llocs de treball.
Aquest any doncs, també hem crescut en creació de llocs de treball. El fet de les activitats econòmiques que estem fent dintre el que és el Centre Especial de Treball o el que és l'empresa d'inserció, doncs tenim necessitat hi ha molta feina, no? I tenim necessitat de nous professionals i això ens permet oferir llocs de treball de qualitat doncs aquestes persones, no? I llavors això és un cercle, si tens un lloc de treball pots accedir a un habitatge, pots accedir a unes activitats comunitàries, etc. No?
Pel que fa a l'habitatge, més de 148 persones gaudeixen d'un habitatge gestionat per la Fundació MAP, des d'on destaquen que aquest any ja s'han adquirit dos habitatges més destinats a facilitar processos de transició cap a una llar adaptada a les necessitats de cada persona.
Llavors aquest any, mira, hem pogut adquirir dos habitatges més, un aquesta setmana passada, i que són habitatges pensats per una persona o per dues persones, per habitatges per que són, bueno, lo necessari per poder viure i que moltes vegades puguin servir de transició cap a un habitatge diferent quan la família creix, per exemple, si és que és això, que llavors hi ha fills o així, no?
La Fundació s'ha fixat diversos objectius, entre els quals destaca el desplegament del Marc Estratègic 2030, que posa en el centre a les persones, així com la incorporació de la tecnologia i la IA en l'atenció de les persones i la gestió de l'entitat, i l'ampliació de la xarxa d'habitatge.
Mossèn Pere Domènech deixarà de ser rector d'Olot després de 10 anys. La seva marxa es farà efectiva a partir del 15 de setembre. L'actual mossèn de diferents parròquies de la Garrotxa anirà destinat a Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta. El seu relleu serà mossèn Pere Narbon, rector de Sant Feliu de Guíxols i un dels mossèns més joves de Catalunya, Roger Isern.
Mossèn Pere Domènech i Feixes deixarà de ser el rector de les parròquies d'Olot, Santa Pau, Ridaura, Les Preses, la Vall d'en Bas, la Vall de Bianya, Les Planes i Sant Feliu de Pallerols a partir del 15 de setembre. El fins ara rector de la parròquia de la capital garrotxina va oficiar la seva primera missa l'octubre del 2016 en substitució de Lluís Solà, que va rebre la jubilació canònica. Domènec havia estat abans rector del Carme i del Mercadal de Girona. Ara passa a ser nomenat pel bisbe de Girona, rector d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta. Mossèn Pere Domènec ha valorat de forma positiva el seu pas de 10 anys per la parròquia d'Olot.
Com que sóc un capellà gran, he passat per diverses poblacions. I llavors, primer, jo diria, de tot arreu conserves record i fins tan fet com a persona i com a capellà, les persones i les situacions, no? I llavors, Olot, jo va ser venir a una comarca que coneixia perquè en sóc, però sempre n'he estat fora. Doncs, jo diria, he conegut un Olot també molt obert culturalment, he conegut l'Olot doncs, en aquesta situació doncs, plural, interreligiosa.
El substitut de mossèn Pere Domènec serà mossèn Pere Narmón i Font i un dels mossèns més joves de Catalunya, nascut a Barcelona l'any 1987 i que fins ara estava a Sant Feliu de Guíxols, entre altres indrets del Baix Empordà. Gaspar Borda i Bori, que ja estava a Olot, també ha estat nomenat pel bisbat de Girona, vicari de totes les parròquies que fins ara haurà dut mossèn Pere Domènec. D'altra banda, mossèn Rafael Felipe i Freixe ha estat nomenat rector de les parròquies de Sant Esteve de Llémena i Sant Aniol de Finestres, mentre que mossèn Felip Areu i Pla ha estat nomenat rector de Castellfollit de la Roca.
Jo penso que és el sentit. Allò, diguem-ho d'una manera, quan parlem del món del consum, el món del consum promet felicitat, però no la dona. M'explico. Els reclams, tots tenen la paraula benestar, felicitat, però per aquí hi ha llacunes. I jo crec que quan això no es troba es busca i poder constitutivament som així.
El bisbat de Girona també ha donat a conèixer les jubilacions canòniques que es produiran a partir del 15 de setembre. A la Garrotxa, mossèn Miquel Vall-Llosera i de Miquels deixarà de ser rector de les parròquies de Sant Joan les Fonts, la Vall de Bianya i Castellfollit de la Roca, que actualment ja estaven adscrites a la parròquia de Sant Esteve d'Olot. Mossèn Enric Costa i Dorca deixa de dur les parròquies de Sant Esteve de Llémena i Sant Aniol de Finestres. I per la seva banda, mossèn Jesús Calmi Masó deixa de ser rector de les parròquies de les Planes d'Hostoles i Sant Feliu de Pallerols.
A Besalú han penjat el cartell de complert aquest mes d'agost. La Vila Comtal viu un dels moments de més afluència turística de l'any, amb hotels i apartaments al 100% d'ocupació i els carrers plens de visitants. Des de l'Ajuntament continuen apostant pel públic familiar, tot i que el perfil del turista és cada vegada més heterogeni, amb visitants interessats tant pel patrimoni com per l'entorn natural de la zona.
La Garrotxa torna a ser un dels grans reclams turístics de l'estiu. La Fajada d'en Jordà, els Gorgs o Santa Pau concentren bona part dels visitants durant aquestes setmanes, però no són els únics punts amb molta afluència. Besalú també viu un agost de carrers plens i allotjaments pràcticament complets. A final de juliol hi va haver-hi una petita baixada de l'ocupació, però l'arribada de l'agost ha tornat a animar el poble. El regidor de Turisme de l'Ajuntament de Besalú, Germán Mas, en fa un balanç molt positiu.
A final de juliol va haver-hi com una mica de baixada a nivell general, però a hores d'ara tenim tot complert. Per el que em diuen tant apartaments com a hotels. Tenim, el poble està ple de gent a qualsevol dia, a qualsevol hora que pots venir, i això s'agraeix i el comerç ho agraeix. O sigui, turísticament estem perfectes, vull dir, podríem dir que no ens podem queixar, ho acceptem i ens encanta que sigui d'aquesta manera, que la gent vingui a veure Besalú, que és el que nosaltres durant tot l'any estem fent difusió a Besalú perquè en dates com aquestes puguin venir, no només a l'estiu, perquè a l'hivern també tenim molts visitants, però que sigui un 360, que és el que busquem.
Pel que fa al perfil de visitant, l'aposta passa sobretot pel turisme familiar i per una oferta d'activitats transversal pensada perquè Besalú pugui rebre públic de totes les edats.
El turista que ve a relaxar-se al poble. Arriben aquí, veuen el marc, veuen la tranquil·litat que suposa els carrers, els espais, i venen a desconnectar, i venen a passejar. I tant te pots trobar gent que te vingui de bon matí, que van a fer esport, que fan l'anella verda o pugen al món, i tornen i estan aquí i se'n van, com gent que passa tot el dia passejant pels carrers, com gent que ve, que cada cop tenim més, gent que ve a la vesprada, perquè a la vesprada hi ha una posta de sol preciosa, i llavors les fotografies i el marc i tot és molt maco. Vull dir, cada segment té un tipus de turisme, sí.
Gràcies al seu marc incomparable, Besalú és un dels municipis que més visiten rep de la Garrotxa, però l'objectiu és que aquest moviment no es concentri durant els mesos d'estiu. Durant tot l'any es promocionen els atractius de la vila comtal i s'organitzen activitats per atraure visitants també fora de la temporada alta. I és que els caps de setmana s'hi fan visites guiades per descobrir el patrimoni i la història del municipi, i el calendari es completa amb fires i celebracions pròpies, com ara el Besalú medieval a finals d'agost o la Fira de la Ratafia a les portes de l'hivern. Unes activitats que, més enllà d'atraure visitants, també busquen donar vida al comerç local durant els mesos de menys afluència.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
Temps ara pels esports. Des d'aquesta setmana el Ripollès té dos campions del món de bike trial. En Pau Poveda i en Pau Roma han aixecat el títol a Itàlia en la segona prova del campionat mundial. El Sant Joaní ho ha fet en categoria 3 després d'imposar-se amb solvència a les dues cites, mentre que el de Camp de Bànol ho ha aconseguit amb dues segones posicions que han estat suficients per vèncer i aixecar el seu tercer mundial, el primer en categoria sub-12. Ens ho explica en Martí Palau.
Pau Poveda i Pau Roma són campions del món de bike trial. Els pilots del Ripollès s'han imposat a la segona i definitiva prova del circuit a Itàlia, aixecant així el títol mundial. El Sant Joaní Pau Poveda ho ha fet en categoria 3 i ja es va imposar a la primera cita a Catalunya, però res estava decidit, perquè una ensopegada a Itàlia el podia fer perdre el títol, ja que es tracta d'un campionat molt curt. Ho explica Pau Poveda, campió del món de bike trial.
La primera prova que es va realitzar a Catalunya, sí que vaig anar una mica més just, però vaig aconseguir la primera posició. I com que aquest any són dues proves, hi ha una norma que diu que en cas d'empat a punts de la general compta més l'última prova, o sigui la d'Itàlia. Llavors, clar, anava aquesta última prova amb molta pressió, perquè si el que va quedar segon a Catalunya guanyava aquesta, jo perdia el títol mundial. Però tot i així vaig aconseguir aguantar bé la pressió i fer una bona cursa, i vaig aconseguir guanyar amb bastant més marge que a Catalunya.
Per altra banda, Pau Roma ha aixecat el seu tercer mundial, el primer en categoria sub-12. El Camp de Bànol ha aixecat el trofeu gràcies a dues segones posicions, a Catalunya i aquest passat cap de setmana a Itàlia. La combinació de les puntuacions li ha donat la primera posició. Parla Pau Roma, campió del món de bike trial.
A Catalunya, a la primera prova, vaig aconseguir fer el segon puesto, i després de la segona prova del campionat a Itàlia també vaig aconseguir fer un segon puesto. Entre les sumes dels dos vaig guanyar el meu tercer mundial.
Els mundials es decideixen per petits detalls, ja que el nivell és molt alt i venen ciclistes d'arreu del món. Com que enguany només s'han celebrat dues proves, era important no fallar a cap de les zones, i tant Poveda com Roma han aconseguit ser molt constants.
He trobat d'alta dificultat aquest mundial, ja que jo actualment competeixo la categoria de vermells, que és la categoria just abans de la màxima, i clar, és un mundial, venen països de tot arreu i s'ha d'apretar molt, però bueno, vaig tenir bones sensacions sobre la bici en les dues carreres i vaig aconseguir un bon resultat.
En Pau Poveda té clar que vol continuar sobre la bici i lluitant per nous objectius ara que ja s'acosta el salt a la categoria absoluta. En Pau Roma, per la seva banda, també vol continuar fent bike trial, però se sent molt atret per la moto de trial i ha confirmat que vol fer el salt al món del motor. Amb tres mundials al sac, caldrà veure si també destaca sobre la moto.
Gràcies, en Martí. El Club Futbol Vall d'en Bas estrena filial a la quarta catalana aquesta propera temporada, Jan Brecha.
El Club Futbol Vall d'en Bas estrenarà un equip filial a l'última categoria del futbol amateur. Després d'haver quedat campió aquesta darrera temporada, el Club de la Vall ha volgut fer un equip filial per donar alguna continuïtat en el futbol. No serà l'únic equip que incorporarà un filial. El Club Poliesportiu Sant Joanenc farà el mateix a causa de la quantitat de jugadors que fan el pas al futbol amateur. L'objectiu de la Vall, però, no és pujar a la següent categoria, sinó salvar-se. Per això la figura del filial és clau. En parla l'entrenador del primer equip del Club Futbol Vall d'en Bas, Gerard Espona.
No, està bé si hi ha algun jugador que dius, ostres, a aquest jugador li falta un punt de ritme, necessita jugar, tu a tercera igual necessites un resultat per intentar-te salvar. Llavors dius, hòstia, més a quarta, juga més, agafa rodatge i quan el tens bé, llavors pots jugar amb el tercer, igual també no has d'emprenyar els juvenils que estan a primera, que ja prou feina tenen en salvar-se, que també és l'objectiu. Doncs mira, tens el quarta, que és un pont, és que va de collons.
La categoria d'aquesta quarta catalana incorporarà equips que pràcticament són històrics a nivell de futbol garrotxí, com és l'Escola de Futbol Garrotxa o el Santa Pau. Ara la Vall mantindrà un equip a la quarta juntament amb el Sant Joanenc, però no seran els únics filials, s'hi sumaran amb els filials del Montagut i les Preses. Tant la Vall B com el Sant Joanenc B jugaran el seu primer partit respectivament a fora, la Vall contra les Planes i el Sant Joanenc contra l'Escola de Futbol Garrotxa.
Fins aquí els 5 minuts més d'aquest dimecres. Gaudiu de l'eclipsi i esperem que el puguem veure. I, en definitiva, nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora amb tota l'actualitat. Que vagi molt bé. Bon dia i bona hora.